Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Diumenge 29 de març del 2026, Sergi Pàmies va tenir l'habilitat de titular el seu últim llibre de contes. A les dues seran les 3 i ara, inevitablement, cada vegada que perdem una hora de son per culpa del canvi d'horari, pensem en ell. Més enllà de fer el suplement amb alguna lleganya més del compte, aquest diumenge, quan ja caigui la tarda, hi haurà dos tipus de trucades. Unes que arrencaran amb un "demà quina hora us va bé" que us portem als nens i unes altres que començaran amb un "demà quina hora us va bé" que recollim els nanos. Serà una tarda de diumenge en què no hi haurà preparació de motxilles ni d'esmorzars. Ja no hi ha escola fins al dimarts, dia 7 d'abril, però sí molta comunicació entre pares, mares, avis, àvies, per coordinar la logística que implica haver de treballar en dies en què les escoles estan tancades. La Setmana Santa, o almenys els primers dies d'aquesta Setmana Santa, són un regal per als nens, una gincama pels pares i una missió especial pels avis. Ho podem dir sense embuts. La conciliació són els avis. Ara mateix és pràcticament impossible plantejar-se tenir fills sense el seu suport. Ja no és només una qüestió de cures, que és la principal, sinó també d'economia i de logística. Com es pot arribar a tota la feina sense externalitzar una part de la criança dels fills? Com es pot quadrar tota l'agenda sense descuidar cap pota del dia a dia d'una casa? Un passeig per la sortida de qualsevol escola permet determinar que ja es poden fer comitès d'experts sobre conciliació, comitès assessors sobre cures o grans proclames sobre la reforma horària, que, al final, la frontera entre qui pot viure més tranquil sent pare o mare la determina qui té els avis amb salut i, si pot ser, a prop de casa. Però no tot és una qüestió utilitarista, ni els avis han de ser esclaus dels fills, cangurs no remunerats o persones al servei dels nets. Mentre hi hagi salut, mentre el cos i el cap aguantin, tenir avis a la vora és un regal pels més petits de la casa. Perquè, risc de posar-nos romàntics, hi ha poques coses més imbatibles que la cara d'un net que somriu quan se li diu que aquella nit podrà anar a dormir a l'hora que vulgui. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El suplement, amb Roger Escapa.
Alerta amb el vent, que pot ser huracanat al Pirineu de Girona, Prepirineu de Barcelona. Les ratxes de tramuntana podran superar els 140 km per hora en punts de l'Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Berguedà. Un vent que pot provocar el fenomen del torb. Per tant, alerta amb les activitats a l'aire lliure, a la muntanya, pràcticament descartades. Avui, diumenge, es manté la previsió de nevades intenses a la cara nord del Pirineu. Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, és una situació avui delicada, un diumenge de rams, marcat per aquesta situació per les ventades, amb un perill molt alt en aquestes comarques que comentaves, el Solsonès, Berguedà, Ripollès, Garrotxa i l'Alt Empordà. El vent ja ha superat en alguns indrets els 100 km per hora. Per exemple, destaquem Portbou amb aquesta ratxa de 161. És un vent huracanat. També altres poblacions a la Pobla de Lillet, 116, o també a Ribes de Freser, els 110 km per hora, un vent que seguirà, que encara no ha arribat al seu màxim. De fet, serà aquest matí fins a primera de la tarda quan s'assoleixin les ratxes més intenses, i fora d'aquesta zona en vermell, que és entre el Solsonès i també a l'Alt Empordà, amb facilitat es poden també arribar als 60 o 70 km per hora. També l'àrea de les Terres de l'Ebre, també l'Alt Pirineu, el vent pot superar els 100 km per hora. Mar picat, onades ben altes, avui el litoral gironí, sobretot en zones exposades a la tramuntana, és a dir, l'àrea del Cap de Creus, Cap de Begú, l'àrea també del Montgrí, mar endins, avui les onades seran ben altes. I la temperatura avui es queda més curta, especialment en zones de muntanya, amb aquest vent gèlid i amb el torb. Avui és una situació d'extrem perill a cotes altes, amb sensacions de fred de 20-25 sota zero, per damunt dels 2.200-2.400 metres, és a dir, molt de fred, alta muntanya. Cel clar, però es manté aquest avís també per neu a l'àrea del Pirineu, sobretot cap a l'Alt Pirineu, a l'Aran, també a la Terribagorça, a Pallars Sobirà. Doncs aquí, per damunt dels 900 metres, seguirà nevant, poden caure més de 2 centímetres en aquesta cota, tot i que la cota serà més baixa, pot nevar a partir dels 600. No? En resum, avui és un dia d'aquells doncs, per seguir la situació i l'evolució d'aquestes ventades, perquè estem parlant de cops molt forts.
Així ho farem al llarg de tot aquest suplement, especialment atenció a tot el país, però Berguedà, Solsonès, Garrotxa, Alt Empordà, Ripollès i nord de la Cerdanya, ahir ja es va enviar a la tarda Protecció Civil aquest és alert advertint d'aquestes ventades. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències.
Convé que evitin els desplaçaments innecessaris, que també evitin les activitats en l'exterior i, sobretot, que ho facin en les cotes mitges i altes del territori, perquè és on el Servei Meteorològic ens està indicant que hi ha molta més probabilitat de que se superin aquests llindars de ratxes molt elevades.
Bombers ha reforçat el dispositiu previst pel possible increment dels serveis. Girona ha suspès les activitats a l'exterior, ha tancat parcs i jardins i un dia més Rodalies no aguanta tampoc el vent. S'ha tallat de manera preventiva la circulació de la R11 entre Figueres i Portbou fins a la una d'aquest migdia i l'R3 entre Vic i Ripoll fins la mateixa hora, fins la una. En aquests trams hi ha servei alternatiu per carretera. Aquest diumenge s'intensifica l'onatge a la Costa Brava i nevarà a partir dels 600 metres, com ara apuntava l'Enric Agut. Per tant, molt alerta amb aquest torb, aquest vent, que el que provoca és que aixeca i arremolina la neu i, per tant, fa perdre la visibilitat. Atenció, perquè ahir es va haver de rescatar 4 persones a la muntanya que van resultar ferides menys greus a la zona de Vilallonga de Ter, a Blanes i a Monistrol de Montserrat. D'aquí una estona, a les 9 en punt, saludem la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, perquè ens actualitzi com ha anat la nit i també aquestes properes hores.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Més notícies d'aquest diumenge. Precisament per culpa del vent, aquestes últimes hores també ens ha fet patir el foc de Llimiana, al Pallars Jussà, que ha cremat 6 hectàrees i mitja de vegetació. Les tasques d'extinció s'han hagut de fer a contrarrellotge per estabilitzar aquest foc abans que entrés el vent. El Pallars Jussà és una de les comarques on avui el perill per vent és alt. Els bombers van activar mitjans terrestres 2 avions i un helicòpter que es van retirar un cop les flames van quedar estabilitzades. Ara continuen remullant la zona per evitar una revifalla. I aquest fort vent ha obligat també a modificar algunes de les etapes de la Volta Ciclista a Catalunya, que acaba avui a Barcelona, sense més incidències en aquest sentit. Això sí, el desenllaç de la competició comportarà uns quants problemes de mobilitat a la ciutat de Barcelona durant tot el matí i fins ben bé a 2:45 d'aquesta tarda. La setena i última etapa comença i acaba a Barcelona després d'un recorregut de 95 quilòmetres per la costa, que passarà per Castelldefels i Viladecans. Després tornarà a Montjuïc pel desenllaç previst a les 2:00. A la capital catalana, diverses línies d'autobús de TMB ja no funcionen des de fa una estona per les tasques de muntatge. A partir de les 11:00, les restriccions s'ampliaran i afectaran diverses línies que tornaran a funcionar amb normalitat quan hagi acabat la cursa. Pel que fa a la mobilitat en cotxe, segons el Servei Català de Trànsit, els principals carrers per on passarà la cursa quedaran tallats de manera puntual entre 11:45 i 14:45 de la tarda, especialment a la zona de Montjuïc i els accessos al centre. De moment, aquest fort vent no afecta l'aeroport de Barcelona al Prat, on hi ha més d'11.300 vols programats durant tota la Setmana Santa. Això és un 2% més que en el mateix període de l'any passat. Està previst que els dies més forts siguin avui i dimecres i dijous de la setmana que ve. A més, amb la Setmana Santa ha començat també la temporada d'estiu i s'ha arribat al rècord de 61 destinacions intercontinentals amb l'estrena del vol que va fins a Ciutat de Mèxic amb la companyia Aeroméxico. Tot plegat condicionat per la vaga indefinida del servei de terra de la companyia Ground Force, que treballa amb aerolínies com Lufthansa, Air Europa o entre d'altres. Les aturades començaran demà i es faran en 3 franges horàries. Els que us heu llevat amb despertador, heu dormit o hem dormit una hora menys, ja estem a l'horari d'estiu, un canvi que fem cada any i que continua generant debat. Tot i que el Parlament Europeu el vol eliminar, els estats de la Unió Europea no es posen d'acord sobre quin horari fix cal adoptar, si el d'hivern o bé el d'estiu. I mentre no l'eliminen, sí que continuem notant els efectes d'aquesta hora perduda. El psicòleg Valentí Martínez Otero alerta que les disfuncions que pot provocar es poden allargar fins a 10 dies.
Afecta de manera general en tanto en cuanto nos priva de una hora de sueño y es habitual que la primera semana o 10 días pues se note un mayor cansancio, falta de concentración, en este sentido más dificultades a lo mejor para tareas que requieren una atención especial.
també et dic una cosa. Si cada vegada que perdem o perdo una hora de son trigués 10 dies a recuperar-me, m'haurien de fer el boca a boca. Perquè la ratxa no seria precisament bona. Associacions com Time Use Initiative pressionen perquè la fi del canvi d'hora no caigui de l'agenda política europea i recorden que l'horari d'hivern és el més beneficiós per als ciutadans, sobretot a Catalunya, on quedar-se amb l'horari d'estiu faria que a l'hivern el sol no sortís fins passades les 9 del matí. Donald Trump continua enviant soldats a l'Orient Mitjà, un conflicte que es va estenent en el territori ara que els hutis del Iemen han entrat per primer cop a la guerra. Aquesta matinada han arribat els primers reforços dels Estats Units, uns 3.500 marines que se sumen als 50.000 soldats i als vaixells nord-americans que ja hi ha a la regió. Segons el Washington Post, el Pentàgon es prepara per setmanes d'operacions militars sobre el terreny. Al Líban, l'altre focus de la guerra, Israel acaba d'anunciar que un militar ha mort al sud del país. Mentre el front bèl·lic avança sense aturador, el front diplomàtic intenta imposar-se per ara sense gaire èxit. Avui el Pakistan acull una reunió de 2 dies amb l'Aràbia Saudita, Egipte i Turquia per intentar trobar una sortida negociada al conflicte. Parlant de diplomàcia, això és el que li falta a Donald Trump. Ahir en vam escoltar alguns talls, alguns documents, com el que deia que vol rebatejar l'estret d'Hormuz com l'estret de Trump, però és que és un discurs que val la pena recuperar perquè en diu de grosses. Com, per exemple, això sobre el príncep hereu de l'Aràbia Saudita.
He didn't think he'd be kissing my ass.
No pensava que em llaparia el cul. De veritat que no. Pensava que no seria res més que un altre president americà fracassat en un país que anava de mal en pitjor. Però ara ha de ser amable amb mi. Digue-li que més val que sigui amable amb mi. Ho ha de ser. He's gotta be.
Realment ningú pilotant la nau, eh? Sobre la superioritat moral, Donald Trump diu això.
Que bé que hi hagi molts perdedors. Sempre m'agrada estar amb perdedors, de fet, perquè em fa sentir millor. Odio els paios que tenen molt èxit i els has d'escoltar els seus èxits. M'agrada la gent a qui li agrada escoltar els meus.
Tof Agenda, autoritari de Trump, que precisament és el que ha impulsat una nova jornada de mobilitzacions multitudinàries als Estats Units. En aquestes últimes hores, almenys 8 milions de persones, segons els organitzadors, han omplert els carrers de les principals ciutats nord-americanes per protestar contra la deriva autoritària de Donald Trump. El lema, No Kings, no volem reis, a Los Angeles les protestes anti-Trump han acabat amb 2 detinguts. Per ara és l'únic incident de la jornada. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Amb més de 3.000 convocatòries, les protestes en contra de l'administració Trump s'han sentit, entre d'altres, a ciutats com Chicago, Boston, Dallas, Washington, Nova York i, evidentment, Minneapolis. King Trump's private army from the DHS. Justament en aquesta ciutat de l'estat de Minnesota es podria dir que va ser on una gran majoria de nord-americans van dir prou. La mort de trets a boca de canó dels activistes Alex Pretty i René Good també va mobilitzar icones culturals com Robert De Niro, Taylor Swift o Bruce Springsteen. Mentrestant, a Washington, milers de persones han protestat a les immediacions de la Casa Blanca i també del Capitoli. En Dennis i la Linda són un matrimoni arribat des de l'estat veí de Virgínia.
No volen un rei, no volen un home que pretén ser l'amo del món, cap de nosaltres.
Ataca molts països, segresta presidents a altres països. I la gent no vol això, la gent no suporta viure en la societat que ell ha creat.
Aquesta ha estat la tercera onada de protestes sota el lema No Kings als Estats Units.
Jo crec que l'Oriol Serra, si un dia fa una crònica sense citar Bruce Springsteen, li pot agafar un infart. Més enllà dels Estats Units, diverses ciutats europees també es van afegir ahir a la jornada anti-Trump i en contra de la guerra. És el cas d'Itàlia. Proclames contra Trump, contra Netanyahu i també contra la primera ministra italiana, en aquest cas, Giorgia Meloni. També hi va haver manifestacions de protesta a Barcelona, Madrid i altres ciutats europees contra la guerra a l'Orient Mitjà. Un minut per arribar a 9:15 del matí. Mònica Oltra torna a la primera línia política. Serà candidata de Compromís a València en les municipals de l'any que ve. Trencarà d'aquesta manera, ho ha dit ella mateixa, el seu exili del silenci.
Per llarga que siga la nit, sempre ve el trenc d'alba. Avui és dia de trencar l'alba. Hoy no gana la muerte. Hoy gana la vida. Y gana el amor. Gràcies per traure'm del refugi que ha sigut estos 4 anys el meu silenci.
Oltra ha reaparegut aquest dissabte en públic al Congrés d'Iniciativa del Poble Valencià per anunciar que optarà a l'alcaldia de València. Fa 4 anys es va retirar de la política institucional arran d'una investigació contra ella per suposat encobriment d'abusos sexuals a una menor que hauria comès el seu exmarit. Tot i que el cas s'ha arxivat diverses vegades, fa tot just 3 setmanes un jutge de València va reordenar l'obertura del judici contra ella i altres dirigents del seu equip.
Me'n vaig amb les dents apretades, perquè esta història passarà a la història de la infàmia política, jurídica i mediàtica d'este país.
Així és com es va acomiadar ja fa uns quants anys. Finalment, 4 anys després, doncs intenta tornar en aquest cas al capdavant de l'alcaldia de València. Veurem com li va. D'aquesta manera, fa 4 anys deixava la vicepresidència valenciana i la Conselleria d'Igualtat del govern de Ximo Puig. Ara vol ser un revulsiu, diu, per l'esquerra i competir amb l'actual alcaldessa del PP, Maria José Català, que governa la ciutat amb el suport de Vox. També a València, enèsima manifestació per demanar l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón.
Nosaltres sols posem la veu pels que ja no estan i pels que ja no poden alçar-la.
Com cada mes, 200 entitats i associacions van sortir al carrer per recordar que, amb la dimissió de Mazón del novembre passat, no n'hi ha prou. Van exigir que deixi l'acte de diputat i, per tant, deixi de ser aforat. I enmig d'un clima polític tens que sobrevola la política espanyola, el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, aquesta setmana doncs estrena càrrec, reitera el seu caràcter dialogant a la seva primera entrevista després d'accedir al càrrec i substituir Maria Jesús Montero. Sembla una rara avis en política. Cuerpo, per ara, veurem quan li toqui enfrontar-se a la sessió de control a la bancada popular, assegura que continuarà estenent la mà a l'oposició per arribar a acords i referma el seu tarannà dialogant amb tots els grups polítics.
El ser político no tiene por qué querer decir salirse de lo moderado o del diálogo. Ese va a seguir siendo mi objetivo y esa va a seguir siendo mi forma de ser, mi forma de enfrentar también este cargo. Es que es como soy. Por lo tanto, no puedo evitarlo.
Amb el nomenament de Cuerpo, Sánchez busca justament allargar la legislatura, mentre el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijo, busca tot el contrari. També en una entrevista a La Vanguardia estén la mà a Junts perquè li doni suport en una moció de censura i aconseguir treure Pedro Sánchez del govern. Diu que només li falten 4 vots.
Si los catalanes quieren hacer una apuesta por un cambio político que traiga esperanza y alternativa, desde luego yo estoy dispuesto. Y estoy dispuesto porque me parece que Cataluña no tiene el respeto que merece de sus políticos.
Alberto Núñez Feijóo afegeix que el president espanyol ha utilitzat la figura del president Carles Puigdemont per obtenir el suport de Junts i que està alentint la decisió del Tribunal Constitucional per tenir-lo controlat judicialment i així poder acabar la legislatura. Encara un altre punt en clau política, ha mort l'exdiputada del PSC al Parlament Europeu, Maria Badia, als 78 anys.
Els temes de Catalunya, allò concrets, puntuals de Catalunya, són temes que vas a la una, perquè total som com 7 diputats.
Nascuda a Sant Quirze del Vallès, es va llicenciar en Filologia Anglesa i l'any 1975 va entrar a les files socialistes on va exercir diversos càrrecs durant gairebé 40 anys. Crítica amb les posicions del PSC sobre el conflicte polític amb Espanya, l'any 2015 es va donar de baixa del partit i el gener del 2016 va ser nomenada directora d'Afers Exteriors del Govern de la Generalitat sota la presidència de Carles Puigdemont. Educació impulsa una reforma per centralitzar tota la informació dels alumnes i els tràmits que s'han de fer al llarg de l'etapa educativa, com La Meva Salut, però en l'àmbit educatiu. Una mesura que busca aprimar la burocràcia a les escoles i que entrarà en funcionament a finals del curs que ve. Barcelona, Sara Canyete.
L'objectiu és que aquest aplicatiu centralitzi tota la informació dels alumnes, dades personals, històric d'avaluacions, faltes d'assistència o que hi hagi un espai de comunicació entre el centre i les famílies. El primer tràmit que es podrà fer a final del curs que ve serà la matrícula en línia de cara al curs 27-28. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
Durant masses anys s'han acumulat masses tràmits, s'han demanat masses papers repetits i això ha fet que els docents del nostre país estiguin passant més temps emplenant papers que atenent la situació educativa que tenen les aules. I la voluntat del govern és acabar de forma radical amb la burocràcia.
Educació reconeix que el sistema de gestió està obsolet i que el problema no és només tecnològic. És per això que ara planteja un canvi de funcionament per simplificar i unificar tota la tramitació administrativa que es fa des del departament. Només un exemple. Actualment hi ha 150 aplicacions diferents que no estan connectades entre elles i amb dades que es demanen per duplicat.
Més burocràcia comença el compte enrere perquè les empreses hagin d'aplicar la factura electrònica. El govern espanyol ha aprovat aquesta setmana un decret que obliga a utilitzar aquest tipus de factura entre empreses i professionals. L'objectiu és reduir la morositat i permetre que, sobretot, les pimes cobrin abans i de manera més previsible. El president de la PIMEC, Antoni Cañete, demana agilitat i ajudes per implementar la factura electrònica.
N'hi ha moltes empreses que encara no treballen a la facturació electrònica i, per tant, per les pimes, ja que parlem molt del Next Generation, que aquests recursos es destinin perquè això no significa un increment de costos.
L'entrada en vigor d'aquesta mesura serà esglaonada. Les empreses que facturen més de 8 milions d'euros ho hauran de fer en el termini d'un any. La resta tindran 2 anys a partir del moment que es publiqui el decret, que probablement serà el mes de juliol. Els psicòlegs alerten que la falta de temps per atendre els pacients a la sanitat acaba provocant que els tractaments es medicalitzin molt més. A més, des del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya asseguren que està augmentant el malestar emocional entre la població com a conseqüència de la incertesa global. Júlia Albacar.
Segons dades del Col·legi de Psicòlegs, el sistema de salut pública espanyol hi ha la ràtio de professionals més baixa d'Europa, amb 7 psicòlegs per cada 100.000 habitants, quan la mitjana és de 18. Això obliga a reduir el temps dedicat als pacients i fa que s'acabi optant per receptar més medicaments per abordar un problema de salut mental. Jaume Selmas, president del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
S'acostuma a medicalitzar, la qual cosa, clar, no dones espai a que això s'arregli. I a vegades una medicació el que fa és tapar alguna cosa que s'ha de treballar, no?
I apuntar que la incertesa de la situació actual al món també té un impacte en la salut mental de la població.
Hem de pensar que estem vivint en uns moments que són molt conflictius, plens de males notícies, amb una immediatesa, amb una sensació que té la ciutadania de no arribar, de no tenir recursos per poder afrontar això.
I asseguren que detecten cada cop més una desconnexió, és a dir, que hi ha persones que no volen tenir relacions socials. Per tot plegat, reclamen més recursos i professionals per poder millorar l'atenció a la salut mental.
Atenció a aquesta notícia perquè han robat un camió amb 12 tones de Kit Kats, les famoses barretes de xocolata, mentre es desplaçava per Europa. El vehicle transportava més de 400.000 unitats que havien sortit d'un centre de producció d'Itàlia i havien d'arribar a un centre de distribució a Polònia. Diversos individus van assaltar el vehicle i es van endur la càrrega amb aquestes 12 tones de Kit Kats. Es desconeixen quantes d'aquestes persones, quants d'aquests assaltants eren. De tot plegat, n'ha informat el mateix fabricant Nestlé. La multinacional creu que el robatori pot provocar una manca d'abastiment en determinats punts i tem que els Kit Kats entrin en canals de venda no oficials. És una notícia que no sabem si és dolça o és, més aviat, amarga. L'enhorabona al redactor, que jo crec que ha estat, en aquest cas, Marina Laminos. Presó provisional comunicada i sense fiança per un dels 2 adults detinguts pel crim d'Olot de diumenge passat. L'altre ha quedat en llibertat. D'altra banda, també hi ha un menor detingut que està internat de manera preventiva. Recordem que els fets, diumenge de la setmana passada, els veïns van alertar que al carrer El Mugàvers, al barri de Sant Martí, hi havia un home malferit i ple de sang al carrer. Quan el sistema d'emergències mèdiques hi va arribar, no va poder fer res per salvar-li la vida. Desenes de persones es van manifestar ahir davant l'Ajuntament d'Olot per mostrar el seu rebuig al projecte de la variant d'Olot i de les preses a la comarca de la Garrotxa. És un pla que s'arrossega des de fa dècades i que ahir finalment es va presentar oficialment envoltat de polèmica. Els ecologistes i pagesos de la zona alerten que afectarà l'aqüífer que rega la plana agrícola de la Vall d'en Bas, una zona d'alt valor paisatgístic. Moisès Mont, de la plataforma Salvem les Valls.
I la pregunta que ens fem, si per mala sort se'ns acaba el recurs de l'aigua, que és el principal recurs pel qual aquestes macroindústries estan ubicades aquí, després, què passarà si s'acaba l'aigua?
En canvi, el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que la variant evitarà que el trànsit de cotxes i camions creui el centre urbà d'aquests 2 municipis i que, a més, transformarà la comarca de la Garrotxa. El govern preveu començar les obres l'any vinent i que la variant, entri en funcionament l'any 2032. La Nou i Vilà del Berguedà no volen la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a l'embassament de la Baells. És el resultat de la consulta que van fer ahir els veïns dels 2 municipis. A la Nou, el 70% de la gent hi va votar en contra, mentre que A Vilada, el resultat va ser una mica més ajustat, amb poc més del 50%. La votació, de totes maneres, no és vinculant i, de fet, dimarts el govern va aprovar el suport al projecte i va instar l'empresa pública, l'energètica, a entrar en l'accionariat de la promotora. Sentim l'alcalde de Vilada, Quim Espel.
Parlarem amb l'empresa promotora i els hi traslladarem això, que de fet ja ho vam fer en fase de delegacions, de que creiem que aquests projectes, per poder-se realitzar, han de tenir acceptació social.
Si acaba funcionant, serà la primera central hidroelèctrica reversible de les conques internes i la més gran amb capacitat per produir l'electricitat que consumeixen 500.000 de llars. La pel·lícula que ha guanyat el Premi Talents d'Aldà al Festival del Cine d'Autor de Barcelona és aquesta que sentirem, la polonesa Kingdom. El jurat li ha donat el guardó per la seva exploració sobre el funcionament del nacionalisme i la violència i pel diàleg que estableix entre la guerra, la masculinitat i la sexualitat. Per altra banda, el premi Un Impuls Col·lectiu a la millor pel·lícula ha estat per El vol de la cigonya, una pel·lícula que retrata l'experiència de viure entre dos mons en una doble primera persona. Demà se sabran els premis del públic a millor llargmetratge i millor curt. I aquest cap de setmana arriba al cine justament la pel·lícula que va inaugurar el de Un altre home.
Que havien de follar.
Em dius això cada dia.
La cinta de David Moragues, protagonitzada pel Lluís Marquès, el Quim Ávila i la Bruna Cosí, indaguen les relacions de parella amb una mirada íntima i generacional. La vista a la Montse Pujol.
Un altre home planteja les qüestions que provoquen el desig, la rutina, després d'anys de relació i les expectatives de vida al voltant d'una parella gai de la generació dels 30 anys. David Moragues, el director, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que volia explorar què passa quan la rutina i una relació aparentment sòlida acaba provocant malestar.
El que pretenc explicar són les contradiccions i les tensions que sorgeixen quan una persona, en una relació estable i en un present que aparentment està ordenat i que funciona correctament, ha de començar a prendre decisions que potser tindran unes repercussions que afectaran la resta de la seva vida.
David Moragues ha explicat que volia exposar una etapa en què deixes enrere els 20 anys i comencen a aparèixer preguntes com si vols tenir fills, si vols continuar vivint en una ciutat o quin tipus de vida vols construir. I afegeix per què en aquest nou treball dona molta importància als silencis i a les mirades.
Jo sempre dic que el guió és com una partitura musical i en una partitura musical els silencis també són part de la música.
Un altre home és el tercer film de David Moragues després de Stormy Night i Demà ho deixem.
I al teatre?
La Clause, tu sabes que...
La Sala Becket estrena Abecedari, un text que reflexiona sobre el llegat i la memòria a partir de l'obra i el suïcidi del filòsof francès Gilles Deleuze. Marta Vives.
Fa 30 anys el filòsof Gilles Deleuze es llançava per la finestra del seu pis a París. Com a últim gest deixava una mena de testament, una entrevista en forma d'abecedari en què cada lletra es convertia en un concepte. Aquest és el punt de partida de la nova obra de creació de la Mucles i Sentís, que enguany és la companyia resident de la Sala Becket.
Una història que, en la que entra la filosofia, perquè hi ha filosofia, però és una filosofia molt aterrada, molt propera, molt planera, i està col·locada en un lloc perquè pugui arribar a tothom.
El teatre, de fet, és el lloc on conviuen aquests dos sabers, el saber més intel·lectual i el saber popular de les accions del teatre, no? del més aterrat.
Un any després de la seva mort, dos estudiants preparen a París una tesi sobre el llegat del filòsof, però les seves discrepàncies sobre com llegir i interpretar aquell abecedari i també el significat de la seva mort els confronta.
I te n'adones que a vegades el llegat o el que estàs fent comença a construir-se a mesura que tu ho estàs fent sense adonar-te'n ben bé del que fas.
Abecedari es podrà veure a la Sala Becket fins al 19 d'abril.
Un minut per arribar a 8:45 del matí. Un últim apunt relacionat amb el cine, i és que el fenomen a Barcelona ja fa una nova cara. Ahir es va presentar la renovació de les instal·lacions als primers clients en una sessió especial. Després de més de 6 mesos tancada per reformes, la sala reobrirà al públic el dia 2 d'abril amb un nou sistema de so, projector i pantalla de tecnologia punta. A més, també tindrà butaques noves, un redisseny estètic i estrenarà un nou espai per celebrar esdeveniments. Així ho explica el responsable del fenomen, Nacho Sardà, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
Teníem bastant clar que teníem que potenciar aquesta experiència sensorial i fins i tot arribar a un punt en el qual no fos veure una pel·lícula i sortir del cinema, sinó quedar-se. I per això hem creat l'Espai Nexus, per quedar-se i disfrutar i compartir aquesta experiència amb altres persones.
La reobertura del cine anirà acompanyada d'una programació especial amb la qual es podrà treure el màxim profit a totes les novetats de la sala. Recordem que el fenomen va obrir les portes el dia 19 de desembre de l'any 2014. Ara fem una pausa i després, avui és dia de clàssic, Madrid-Barça a la Lliga F, el segon dels tres clàssics consecutius d'aquests dies i amb el record encara molt present del primer d'aquests enfrontaments dimecres passat a la Champions, que va acabar amb un 2-6 que va fer reviure mals records als aficionats del club blaugrana. Tot això mentre el Barça s'intenten recuperar de la baixa de Rafinha i mentre arriben notícies del Brasil. I és que Vinícius s'ha esborrat del proper partit de la selecció, diu que té unes molèsties. Ara, el proper dia que juguin contra el Madrid a la Lliga, segur que estarà disponible. 8:45.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja coneixes l'obra de Gaudí, però no l'has vist mai així. Descobreix Casa Batlló Contemporary amb Beyond the Façade, l'exposició temporal de United Visual Artist, un viatge immersiu per la llum, la geometria i els ritmes ocults de la Casa Batlló. Disponible amb entrada independent o amb la visita al monument. Entrades a casabatlló.cat.
Totes les batalles, de Magda Oranich, les memòries d'una advocada que no es fa enrere mai i que ha contribuït als canvis més rellevants d'aquest país. Totes les batalles, un llibre de columna.
A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Vostè sap què vol dir dia 1 tecnologia?
La humanitat canviarà per sempre.
Semblen unes lentilles de realitat augmentada, però és molt més que això.
Són capaces de controlar les emocions.
Anem, corre! Ningú fa res per aturar-ho.
No ens queda gaire temps.
Pensaves que sortiria de franc viure en un món feliç?
Dia 1. Últims capítols aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
012. La millor resposta.
On vas tan equipat?
És com si improvisava. Necessitava aire fresc i aniré a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa't, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Alvesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 8:45 del matí, dissabte de diumenge, de clàssic, només 4 dies després d'això.
Alexi a les portes d'un marcador per la història, 2 pel final, 2-5, el Di Stéfano. Alexia, per fer el sisè, per recordar el millor Barça de la història. Alexia s'acosta a la pilota, el xut! Gol, 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 gol
Avui el Barça torna a Valdebebas, aquest cop per la Lliga F. Vialcadilla, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Serà el segon clàssic dels tres que es disputen aquests dies de forma consecutiva i que pot donar un impuls definitiu a l'esblaugrana per assegurar-se el segon títol d'aquesta temporada.
Exacte, després de la Supercopa, en què el Barça es va imposar el Real Madrid per 2-0, ara l'equip de Pere Romeu busca una nova victòria contra les blanques que el situaria a 13 punts de distància, a falta de 6 jornades. Tot i així, però, el tècnic blaugrana prudent diu que encara que guanyin no hi haurà res definitiu.
Si demà guanyem el Madrid, evidentment no està sentenciada la Lliga, no està tancada, però sí que és una passada molt endavant. És una distància que ens permetrà poder donar descans a gent, poder fer encara més rotacions de les que ja fem, poder tenir un focus més d'atenció a la Champions i a la final de la Copa.
Romeu també ha confirmat que Mapi León, Irene Paredes i Quique Nazaret estaran disponibles. Fins ara s'han disputat 23 clàssics amb un balanç de 22 victòries del Barça i només una del Real Madrid. Dijous es tornaran a veure les cares en la tornada dels quarts de final de la Champions al Camp Nou davant de més de 40.000 persones. Aquest Madrid-Barça d'avui a partir de les 9 del vespre el podreu seguir en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
I encara parlant de futbol, després de la lesió de Rafinha, ara sonen les alarmes per Vinícius. El jugador del Madrid no es va entrenar ahir amb la selecció del Brasil i es dubta pel partit de dimarts contra Croàcia.
Sí, Vinícius va acabar amb molèsties al partit amistós de dijous contra França, en què es va lesionar Rafinha, que estarà 5 setmanes de baixa. L'extrem del Madrid es va sotmetre a proves divendres i en principi no se li va detectar cap lesió. Tot i així, ahir va fer treball al gimnàs al marge dels seus companys de la Canarinha i en les pròximes hores se sabrà la gravetat d'aquestes molèsties i si pot jugar o no en l'amistós de dimarts contra Croàcia.
Ja us dic jo què passarà. Que no jugarà contra Croàcia i el proper partit del Real Madrid de la Lliga el cap de setmana que ve serà titularíssim. És a dir, Vinícius, en aquest cas, ha fet el que no va fer Rafinha, que és simular una lesió. En aquest cas, Rafinha, la lesió la tenia de debò. Vinícius ha fet veure que li fa mal el dit petit del peu. Jonas Vingegaard es proclama avui guanyador de la Volta Ciclista a Catalunya, si no hi ha cap sorpresa.
Sí, avui es corre l'última etapa, amb sortida i arribada a Barcelona i 7 pujades a Montjuïc. Vingegaard hi arriba com a líder de la General després d'aconseguir ahir la seva segona victòria consecutiva d'etapa. A la General, després de Vingegaard, Lenny Martínez és segon a 1 minut i 22 segons i Florian Lipovic tercer a 1 minut i mig.
Jo continuo amb el meu tema, El seleccionador del Brasil és Ancelotti. Poc sospitós de res. Vull que cadascú tregui les seves conclusions. En motor, caiguda i sanció per Marc Márquez a la cursa sprint del Gran Premi dels Estats Units de MotoGP que va guanyar Jorge Martín.
I que li permet situar-se com a nou líder del Mundial. El podi el van completar Pecco Bagnaia i Enea Bastianini. Marc Márquez va caure la primera volta i va arrossegar a terra Fabio Di Gianantonio. El pilot de Cervera va quedar últim i va ser sancionat amb una penalització de volta llarga a la cursa d'aquesta nit a partir de les 10. En va parlar als micròfons de DAZN.
He cometido un error y mañana vamos a pagar por ello, lo hemos pagado hoy, vamos a pagar mañana y nada, acabar salir, a cumplirla, la sanción y hacer nuestra carrera.
Àlex Márquez va acabar quart, Àlex Rins, igual que Marc Márquez, va caure i no va puntuar. La cursa llarga, com dèiem avui, a partir de les 10 del vespre, la podeu seguir en directe a l'Univers MotoGP, a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
En bàsquet, avui a l'ACB, dos partits amb representació catalana.
A les 12, l'Olímpic, Joventut, Gran Canària i a les 7, al Palau, Barça, Unicaja. Els altres tres equips catalans que van jugar ahir van perdre. Girona 93, Madrid 95, Granada 92, Lleida 89 i Breogán 91, Manresa 78.
Joan Anton Català, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Roger.
Com veurem la lluna aquesta setmana?
Ara creix i arribarà a ser plena el pròxim dijous, dia 2.
A quina hora ha sortit el sol avui a Besalú?
A les 6:37.
I a quina hora es pondrà?
A les 19:11.
Gràcies, Joan Anton.
De res.
Temperatura a Besalú a aquesta hora, Enric Agut?
2.000 al voltant dels 7 graus. La temperatura de 7. Sí,
avui sí. El que ens preocupa no és la temperatura, sinó que és aquest vent amb moltíssima precaució que reclamem especialment als oients que ens escolten des del nord de Catalunya, però bufarà el vent a tot el país amb aquestes alertes a 5 comarques que ahir ja es van enviar: Alt Empordà, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, especialment molt atents en aquests punts, amb aquesta tempesta perfecta de vent que provoca el fenomen de torb. Per tant, tots els avisos. A les 9 també la directora d'emergències, la Imma Soler, la sotsdirectora, a l'antena del suplement. Enric.
Sí, hi ha un torb ara mateix de nassos, molt violent, al Pirineu. Estem mirant les càmeres aquí que tenim distribuïdes i l'àrea de Núria, Vallter, també Baqueira, Portainer. La situació ara és d'un torb d'aquells que un veu a les pel·lícules, de molt mala visibilitat, de molt fred. Ara al cap de Baqueira tenen 10 sota 0, però la sensació és de menys de 20 sota 0, i en alguns casos amb neu. Pel que fa a poblacions, tenim cops de 117 km per hora a la Pobla de Lillet, al Berguedà, 110 a Ribes de Freser, al Ripollès. Són vents forts, això és un vent molt intens, i a Portbou, de moment és la ratxa més intensa, 161, no al poble, sinó a l'estació, que queda una mica més elevada que al poble, però bé, tampoc és que hi hagi molta distància. Cops de 60-70 a molts indrets. El punt àlgid d'aquesta ventada és aquest matí fins a primera hora de la tarda, després lentament el vent anirà perdent intensitat, on baixarà ràpidament respecte a aquest matí, tot i que el vent no és espectacular, és a comarques de Barcelona, en hagut ratxes de 60-70, el vent a la tarda ja serà clarament més fluix en aquests indrets. La nevada seguirà cap a la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, pot saltar en algun moment altres punts del Pirineu o del Pirineu Lleidatà. A l'oriental encara pot caure alguna, però la tendència és que es vagi situant tot cap a l'àrea del Pirineu i la Vall d'Aran, on es manté l'avís per acumulació de neu. Un dia que quedarà fresc, excepte a la costa de Tarragona, de vegades quan arriba el vent de mestral, arriba sobretot quan el dia és llarg, una mica més escalfat, i el litoral tarragoní sí que es pot arribar als 20 graus, però el que és comarques de Girona, nord de Barcelona, aquí la sensació serà més fresca. I fora del Pirineu, doncs aquest cel blau que veiem es mantindrà a tot el dia. Durant la nit sí que hem tingut algun ruixat amb calamarsa, per exemple, al Maresme o també al Barcelonès, però tot això ja ha marxat, no?
Gràcies, Enric. Anirem parlant al llarg d'aquest suplement, perquè avui el temps, evidentment, i el vent en serà el protagonista. Fins ara!
Ara.
Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
No sé si has jugat mai al Pac-Man, tu.
Jo sóc poc del Pac-Man, però evidentment sé què és.
Doncs li vaig dir, genera'm un Pac-Man, o un menjaclosques, que es diu en català, amb la cara de Roger Escapa, en lloc del ninotet groc, i 15 minuts el tenia fet. Després te'l passo i el posaré a Twitter perquè tothom el vegi.
L'any passat va guanyar la pastisseria Trias, que van passar de fer 400 xuxos a l'any, a fer-ne 40.000.
Doncs aquest any els guanyadors són a Girona, Pastisseria Tornés. Josep Maria Tornés, el propietari.
En calent, amb el premi a la mà, em deia, Josep Maria, no saps la que t'està caient. Jo no sé, m'han començat allà a temblar les cames, tu, vaig agafar un cangueli, que no em foto mai nerviós, i una mica més m'han d'ajudar a baixar les escales.
Roger, d'on surts, d'Ultratumba, avui? Més que mai. Si normalment ja veus de baix...
Un dia ho podíem provar, a veure qui arriba més.
A veure, fes un... A veure. Prova-ho.
Dóna-li per copejar una mica d'aigua, no?
Un dia.
A veure.
El subwoofer.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.
És diumenge 29 de març del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio, que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, el de sempre, Donald Trump.
He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't.
El president nord-americà continua enviant tropes a l'Orient Mitjà mentre es desplega la via diplomàtica avui en una reunió al Pakistan amb alguns països. Un Trump que manté un to despòtic i burleta fins i tot amb la guerra i que ha provocat que milions de persones hagin sortit al carrer en les últimes hores als Estats Units contra la seva deriva autoritària.
Jonas Vingegaard.
But to be honest, I think Joao deserved the win today.
El ciclista líder de la Volta a Catalunya, que avui acaba amb un recorregut de 95 quilòmetres i amb 7 voltes a Montjuïc. Aquest matí, si heu de moure-us pel districte de Sants-Montjuïc, atenció, perquè hi ha talls de trànsit que afecten també les línies de bus fins a 2:45 de la tarda.
Nacho Sardà.
Ho teníem bastant clar, que teníem que potenciar aquesta experiència.
És el responsable del Cinemes Fenomena de Barcelona, que ha presentat la renovació de les instal·lacions als primers clients en una sessió especial després de mig any tancat per reformes. La sala reobrirà al públic el proper 2 d'abril.
Avui també és un dia que es compta en tres xifres, la primera és el 10.
Els dies que porten en presó provisional els pares del nadó presumptament agredit ingressat a la Vall d'Hebron, ahir el pare va haver de ser traslladat de mòdul per una agressió a mans d'altres interns que no li han deixat lesions.
El 12.
Tones de KitKat, les que han robat en un camió mentre es desplaçava per Europa. El vehicle transportava més de 400.000 unitats que havien sortit d'un centre de producció d'Itàlia i havien d'arribar a un altre de Polònia. La multinacional creu que el robatori pot provocar, atenció, una manca d'abastiment en determinats punts.
El 10.
Dies, el que es poden arribar a allargar els efectes al nostre cos pel pas a l'horari d'estiu. Ho diuen els experts, un canvi d'hora que fem cada any i que continua generant molt debat.
Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem, si arriben puntuals, amb el Carles Monguilar, l'Oriol Marc, la Marta Monforte i la Núria Oriols, un mateix 29 de març, però en aquest cas de l'any 2001, el músic cubà Compay Segundo va actuar al Palau de la Música de Barcelona. Autor d'èxits com Guantanamera... Chan Chan.
De alto cedro voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí.
En aquell moment, Compay Segundo tenia ja 94 anys i va aprofitar la visita a Barcelona per passar pel matí de Catalunya Ràdio, on el va entrevistar Antoni Bassas.
Compay Segundo, buenos días.
Buenos días, amigo.
Estamos muy contentos de saludarle, ¿eh?
Igualmente, yo de encontrarme aquí con ustedes.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
¿Qué tal esta noche en Barcelona? ¿Cómo va a ser?
Dicen que va a ser muy grande.
Qué bien. ¿Y cómo lo resiste?
Cuestión de compromiso profesional. Entonces tengo que cuidarme mucho para poder complacer a todos.
Bueno, cuidarse mucho, veo ahí un cigarro, un puro a punto de ser encendido.
Siempre, ya hace 87 años que lo fumo. Desde que tenía 5 años, le encendía los puros a mi abuela.
El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la pavita. Yo no lo puedo evitar.
Compay Segundo va morir 2 anys després d'aquesta conversa amb Antoni Bassas, el 13 de juliol de l'any 2003. Segur que fumar puros des dels 5 anys no hi va tenir res a veure, perquè si va poder viure, doncs, 96 anys en total. En pau descansa, tot i que la seva música, evidentment, perdurarà per sempre. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de l'Havana, des d'una botiga de puros o des de la recreació del vaixell que el vostre avi va agafar per anar fins a Cuba.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Marina Laminos, avui als diaris, el diari Ara, Toni Soler, es fa una gran pregunta, que és: què serà Catalunya?
Sí, o directament, Catalunya serà, perquè actualment, diu, ens trobem en un paradigma inèdit. Catalunya aquests últims mil·lennis ha superat crisis, revoltes, guerres, ofensives desnacionalitzadores, i ho ha fet moltes vegades sense eines de govern, però això sí, el que sempre hi ha hagut és un poble català a darrere, entès en el sentit més ampli d'aquest concepte, una població amb consciència de grup i un territori més o menys estable. Però darrerament Catalunya s'ha impregnat d'un esperit apolític i fins i tot antipolític. Ja no hi ha un poble català al darrere, tal com l'hem entès en els darrers segles, i per tant, Catalunya només serà si som capaços, escriu Soler, de refondre el nostre ésser col·lectiu, preservar les arrels, incorporar la saba nova, dotar-nos d'uns valors i un projecte que afermi i que incorpori. La recepta és aquesta, però per arribar-hi, Soler fa una crida a tots els demòcrates que considerin que Catalunya ha de continuar existint com a nació, sense sectarismes ni tampoc retrets, perquè ja no és qüestió de ser un país millor, sinó de ser.
Encara al diari Ara, el David Miró escriu sobre el no a la guerra i el no a vostè, que Feijóo va etzibar aquesta setmana el president espanyol Pedro Sánchez.
Una frase que deixa entreveure perfectíssimament els traumes que arrossega el Partit Popular i que sap que no pot repetir l'error del 2003 amb el suport d'Aznar a la guerra de l'Iraq, però hi han d'afegir aquest no a vostè per deixar clar que ells no compren el marc de l'esquerra i que en el fons els omple de ràbia que Pedro Sánchez s'hagi erigit com l'oposició a Donald Trump. El problema de Feijóo rau en el fet que tampoc es pot desmarcar del tot de la guerra a l'Iran, perquè Aznar mai s'ha penedit ni tampoc desmarcat de la seva posició l'any 2003, de la seva narrativa bel·licista, i Aznar, doncs en el fons, encara és el pare espiritual del Partit Popular.
A La Vanguardia, Lola García també analitza la posició de Pedro Sánchez i Feijóo respecte a la guerra de l'Iran i contraposa l'estratègia comunicativa actual del PP a la d'Aznar de l'any 2003.
Exacte. De fet, si l'any 2003, en el context de la invasió de l'Iraq, era Aznar qui s'expressava amb altivesa, ara és Sánchez qui fa servir aquest to i qui etziba Feijóo un "si vostè no sap posar Huelva al mapa, com sap on són les armes nuclears de l'Iran". L'any 2003, tornem a aquest punt, Aznar presentava Zapatero com un pusilànime i ara és Sánchez qui titlla Feijóo de covard i dèbil davant Trump. L'actual president espanyol s'ha convertit, diu, en un referent de l'oposició europea als Estats Units i al PP doncs no li queda més remei, insisteix també en article en aquest sentit, que mantenir-se en aquest no a la guerra, però també el no a Sánchez, temorosos que se'ls vegi, i especialment que Vox els vegi doncs, com un partit condescendent amb Sánchez. Sobretot plegat, García fa una reflexió final que diu així: a curt termini a Sánchez la posició contra Trump l'afavoreix, però si el conflicte s'allarga i els efectes a la butxaca són molt costosos, perdrà un dels principals arguments a favor, la marxa de l'economia. Per l'oposició, tant si hi ha guerra com si no, l'eix continuarà sent sanchisme, sí o no.
Le Monde es pregunta si la classe social és un obstacle perquè triomfi l'amor, Albert Bustils.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística francès, avui 4 de cada 10 parelles estan formades per persones del mateix origen social, una proporció que amb el pas del temps s'ha reduït perquè la massificació de l'educació superior, llegim, està formant parelles entre joves de diferents estrats socials. Un exemple que recull el reportatge és la parella formada per la Julie i en Lucas. Ella, advocada, ve d'una família benestant amb pares metges i ell es dedica al món de les finances i va créixer en una família d'immigrants haitians en un complex d'habitatges socials. Es van conèixer el 2023 a través d'una aplicació i, tot i que la seva relació perdura feliçment, els diners acostumen a ser un punt de conflicte. Perquè ella assumia viatjar, en canvi, ell pensa més a estalviar i a tenir una xarxa de seguretat. De fet, en Lucas deixa una frase que és el titular del reportatge i diu: si jo fos caixer, ella no hauria sortit mai amb mi.
Els diaris esportius, en plena aturada de seleccions masculines, avui les portades van de fitxatges.
A Mundo Deportivo treuen a la palestra el central estrella de l'Inter, Bastoni sota control, titulen: podria sortir de Milà per uns 60 milions d'euros. El diari relega un segon terme, el faldó superior, al Madrid-Barça d'aquest vespre a la Lliga F, un altre clàssic per deixar lligat el títol. A l'esport, el clàssic també està relegat, en aquest cas al faldó inferior, perquè la portada és pel davanter polonès al Barça. Oferta Lewandowski. La direcció esportiva li oferirà un any de contracte amb una rebaixa important a nivell fix i amb variables més altes. A l'AS és portada Thiago Pitarch, la nova sensació del planter del Madrid. Futur d'Espanya, llegim. El jugador tanca la porta al Marroc i el seu somni és debutar amb la selecció espanyola. I acabem amb el Marca. Estoy en mi prime. Entrevista a Fede Valverde per celebrar els seus 10 anys a l'elit.
Vocabulari digital, Clàudia Pasqual. Avui comencem amb ostres.
Sense obrir. La dependenta d'una peixateria del Mercat de l'Estrella, del barri de Gràcia de Barcelona, ha fet front al seu primer full de reclamacions. El motiu, negar-se a obrir unes ostres que uns clients havien comprat al Mercadona. La parella, emprenyada per la situació, va trucar la policia. Ho llegim al periòdico.
Pasta.
De dents a l'antic Egipte. Fa més de 4.000 anys que, a la riba del Nil, van crear la primera pasta de dents. Sal, pebre, fulles de menta triturades i flors seques d'iris. Aquesta era la recepta més famosa, que en combinar-se amb la saliva o l'aigua feia una pasta que mantenia les dents blanques i l'alè fresc. Ho explica el Nacional.
Gas.
Del riure per a les embarassades. És la barreja d'òxid nitrós i oxigen que l'Hospital d'Olot ha incorporat com analgèsic per a les contraccions. L'efecte es nota abans que passi un minut i desapareix quan es deixa d'inhalar. El periòdico explica que es podria utilitzar com a alternativa a l'epidural.
Gràcies, Clàudia. A tot això, moment de parar l'orella, el que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
Précis, il a fait après tout ce qu'il a fait pour le futur.
Voilà. Précis, ce que vous tirez votre visage avec.
Voilà, je fais du visuel parce que moi je viens de la télé, mon gars. Alors,
para ti qué es lo artificial, pues la luz que me tienes puesta aquí, por ejemplo. ¿Que te molesta la
sonrisa? Bueno, no es que me moleste,
pero me pongo las gafas y ya está. Pero que esto no es natural, ni es bueno, ni saludable ni para ti ni para mí. Un momento del día no pasa nada. Vivir bajo esto toda tu vida.
Hi havia una vegada una petita i humil empresa familiar, energètica i petroquímica que es deia Repsol Solet. I els cotxes li cantaven allò de Repsol Solet, vine a veure, Repsol Solet, vine a veure que tinc set, perquè els cotxes bevien una cosa que es deia gasolina, sí, que els donava molta energia per moure's. Vindria a ser com el Monster, però amb més bon gust.
El suplement amb Roger Escapa.
Avui, el suplement...
A les 9 al suplement obrim tertúlia amb Marta Monforte, Carles Monglot, Oriol Marc i Núria Oriols. A les 10, la setmana tràgica del politòleg Toni Rodon i l'editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, Ion Sindreu. Just després, la història d'Àlex Egea, la vida després de la droga. L'hem conegut a la Fundació Hospitalària Smart Urell, acompanyat del seu psiquiatre. L'Àlex té ganes de donar a conèixer el seu testimoni perquè els joves d'avui no cometin els mateixos errors que va fer ell.
Velocitat i drogues segur que no és una bona combinació.
La veritat que no. Molts cops anàvem a 210, la majoria de cops, drogats, i anàvem a les discoteques com normal, com qui va a 120, cap a on vagi, per anàvem a 200.
Clar, aquí no et poses només en risc a tu, sinó a tot el teu voltant, no?
Exacte, això és el que més greu em sap, d'haver sigut tan inconscient que dius, bueno, si vols fer-te mal, tu fes-te tu i no li feia els altres, no? Però porto molts anys arrepentit. En aquesta etapa de temps, bueno, vaig perdre 3 amics, en pau descansin, i cadascú per una cosa, accident de cotxe, etcètera, no? Però tot és relacionat amb la droga. I després que el nom que li volia posar en el títol d'aquesta...
entrevista o document.
Entrevista és Mort en vida.
Per què?
Bueno, perquè m'he sentit 30 anys mort en vida, que ho explico, vull dir, la sensació d'estar en una guardilla 3 o 4 anys.
A quarts d'11, la conversa sencera amb l'Àlex Egea, ara té 48 anys, poc abans dels 18 va començar amb els porros i poc després amb drogues més dures que li van acabar provocant diversos brots psicòtics. L'Àlex s'ha posat en contacte amb el suplement perquè volia explicar la seva història, l'hem anat a veure, l'hem enregistrat aquesta conversa i explica que vol que arribi a generacions més joves perquè no cometin els mateixos errors que va fer ell. A les 11, Marina Laminos amb el seu Malalts de Ràdio, avui recupera l'entrevista del Joan Barril al Cafè de la República, a l'aleshores ja expresident Jordi Pujol, l'any 2006. A l'Eclipsi, les nits del periodista i escriptor Jaume Clotet i avui també la Marta Ferrer i la Rosa Rodon amb les recomanacions per la tarda de diumenge gastronòmiques i culturals i també el Roger Mas i el David Caravent amb un nou capítol del Demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
Mira, mira, visualitza-ho. Polinèsia. Oh. Eh, Polinèsia, ja, què et sembla? Polinèsia. Saps que allà també s'hi pot fer submarinisme, però del bo, eh?
Ah, sí?
Molt bé, molt bé, allà es veuen unes coses...
Doncs anem a Polinèsia.
Polinèsia.
Sí, rebaixa una mica el personatge, Mercè, per fotre un cop de puny. Sí.
A veure... A veure, si ella...
La indicació és clara, eh? Sí.
Escolta, noi, si ella vol anar a Polinèsia, sí, sí, sí. Jo me'n vaig a la Polinèsia amb ella.
Home, una mica que el sasses, també, eh, Fel, perdona que t'ho digui, però...
A veure, a tu t'ha convidat algú en aquesta conversa?
No,
que la meva dona?
No.
Ens veniu a l'Estartit.
Sí, home. Bon submarinisme, l'Estartit.
Anem a l'Engruna a fer uns cubates. A la meva dona que faci submarinisme, tio, ens anem a l'Engruna.
Sí, o n'hi ha algun que fa submarinisme allà, també.
Sí, també.
N'hi ha que...
És la barra del bar, eh?
Que es foten a dins el got, a vegades.
Sí.
El suplement, amb Roger Escapa.
Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
Apialia, la força de vendre junts.
Troben un home mort a casa seva.
Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponible als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Comença el dia amb les notícies i continua'l amb tot el que el periòdico t'ofereix. Newsletters i passatemps exclusius, una app més àgil i el nostre club amb avantatges culturals. Tindràs tota la informació i gaudiràs d'experiències pensades per tu. Subscriu-t'hi ara per només 36 euros l'any.
012, la millor resposta.
Vas dir que la teva companya es jubila aquest any, oi? Ja esteu formant algú?
Mira, just ha començat un noi nou que està fent l'FP dual.
Un becari?
No, ben bé, és un aprenent. S'està formant alhora al centre i a l'empresa. Així ell agafa experiència i nosaltres formem algú adaptat a com treballem.
Així aneu creant planter i prepareu el relleu.
L'FP dual és una aposta per la formació i el futur. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si avui es juga amb Madrid-Barça, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Germà.
4 dies després del 2-6, el Barça torna a Madrid per demostrar la seva superioritat en un nou clàssic, ara de Lliga F.
Segueix el partit de la Lliga F amb l'equip liderat per Sònia Germà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45, Madrid-Barça a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Germà.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
81.206, 81206, de la sèrie número 50, 050.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.